a Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Ja fa gairebé un mes de la nit de Premis Sitges, perquè va ser el dia 30 de novembre, ens aproximem, 15 dies. Però ja saben que ens agrada convidar aquí a la ràdio els premiats, els guardonats en aquella nit tan important, perquè moltes vegades també nosaltres des d'aquí, des del mitjà, doncs descobrim persones interessants per tenir conversa. Avui parlem amb qui va guanyar el quart premi Pepito Zamora, que com saben atorga l'associació Color Sitges Link, que és una associació que, com saben, treballa pels drets i pel reconeixement de les persones del col·lectiu LGTBIQ+, en reconeixement a la seva lluita. De seguida descobrirem el per què, però perquè es vagin fent una idea i per si no van escoltar el seu discurs, aquí tenen un tram de com Pepita Pepa Noia va rebre aquest guardó.
És un galardó que jo sempre dic que no me'l mereixo. Però no me'l mereixo per què? Perquè l'atzar m'ha portat un fill gay. Per tant, que no he fet res més que jugar la ruleta i ens ha tocat per sort. Voldria agrair, com no, a l'associació Colors Sitges Link per proposar-me i donar-me una il·lusió a un moment determinat de la vida, que és important, no? I agrair a l'Ajuntament per aquesta activitat que es fa. Voldria començar l'agraïment dient que aquest apunt que em regala l'associació d'en Jurem Maria Rosselló diu un nom que és molt bonic: érem gais i no ho sabíem. Això és molt bonic, i molt bonic i fa pensar molt, perquè nosaltres fa 52 anys que em vaig casar amb un company que encara el tinc ara i vam tenir fills, i nosaltres teníem fills que havien de ser heteros, és a dir, és que ni ens preguntàvem què serien, perquè el que fossin no ho sabíem i no érem conscients de que no ho sabíem, però així ens va ser. És a dir, sabíem que havien de ser heteros sense dir la paraula, perquè no la coneixíem, nosaltres no ens dèiem heteros, i sabíem que allò que és al marge, allò que està a les cantonades, allò que és underground, allò que no volem, no passa amb les famílies com la meva. Per tant, doncs no hi eren. Estic parlant de 51 anys enrere, no? Però la vida ens va portar algú meravellós. Jo vaig tenir una nena heterosexual i cis, i un nen cis que li passava el que diu el Josep Maria Rosselló: era gay i no ho sabíem, no? Però el pitjor d'això és que els pares tampoc ho sabíem, ni sabíem que hi havia la possibilitat, igualment que ell, no?
Pepa Noia, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, m'heu fet emocionar, eh?
Les seves paraules són les seves paraules del dia de la nit de Premis Sitges, en recollir aquest guardó que li atorguen també com a presidenta honorífica de l'Associació de Famílies contra la Intolerància per Gènere i autora també del llibre Segur que no passa res, relacions d'una mare activista pro LGTBI. I deia aquestes paraules de tenir un fill gay i no ho sabia, no ho sabia ni ell, ni ho sabia amb la família, perquè en aquella època és que ni es plantejava que això, no? Ni passava pel cap que aquesta opció fos una opció, no? Una alternativa. Ha canviat molt això?
Home, per suposat, vull dir, la lluita de les persones, dels gais, lesbianes, trans, bisexuals i plus, evidentment ha sigut una lluita molt forta de molts anys i els resultats estan aquí. El que jo penso que no ha canviat tant és com ho vivim individualment les parelles heterosexuals, no? És a dir, les parelles heterosexuals avui en dia diuen: jo si tinc un fill gay no passa res. Jo sempre els dic que és que no és a tu que t'ha de passar, és que el que has de preveure és el sofriment de l'infant. I això penso que encara costa una mica d'entendre, no?
Uh-huh. És a dir, creu que les parelles heterosexuals en situacions similars a la seva, és a dir, famílies doncs, que un nen o una nena els hi comenten, els manifestin que són homosexuals, que els pares haurien de posar com una alerta, una prevenció de compte, que patiran?
No, jo crec que no patirien si tots esperéssim a l'infant, perquè seguir celebrant no fa patir, el que fa patir és com mirar l'altre. Vull dir, el problema està en l'altre, no en
tu. Per tant,
hem
de canviar la mirada.
Jo crec que sí, és a dir, hem de pensar que construïm una infància heterosexual i ser no molt conscient d'això, és a dir, els gustos, les formes, inclús el córrer. Jo recordo un noi jove gay que passava això, que no sabia que era gay, però quan ho va saber, va explicar el bullying de l'escola i era com corria, diu, jo no sabia que els gais corríem diferent, no? Però és evident que la manera de gesticular, la manera de parlar, els gustos, la por, perquè és tan forta la heteronormativitat, és a dir, és tan opriment i sobretot és tan potent que fa que els demés, els petits, se sentin incòmodos, tinguin por, es retraiguin, no saben de què es retrauen. Uh-huh. Però aquesta cultura és massa, massa imperativa, massa dura.
De fet, Pepa Noia, que ha treballat en favor d'aquest col·lectiu, però ho fa, diguem que treballant entre el col·lectiu heterosexual. És a dir, la seva feina va més dirigida justament cap al col·lectiu heterosexual per, d'alguna manera, abandonar o allunyar-se, no?, d'aquesta societat tan heterosexualitzada en tots els llocs, no? Des de la infància fins als comentaris, fins a les preguntes, no?, que tot és heteronormatiu. No? Aquesta ha estat la seva lluita, no?
Sí, sí, aquesta està la meva lluita i segueix estant la meva lluita, perquè és una lluita, és a dir, jo penso que quan un té parella heterosexual i pretén ampliar la família, d'alguna manera vol fer uns espais de comoditat, de confort, d'afecte, de cultura, de respecte, clar, i si no obrim el camp per parlar de llengües alhora, es fa molt difícil. I nosaltres estimem molt, per tant el que no podem fer és no crear espais d'incomoditat. I si no en prenem consciència, no canviarem mai la història. Sempre parlarem tot, una mica amb el català passa el mateix, no? Una mica hem de voler parlar català perquè el castellà se'ns menja minoritza.
Què hauríem de canviar? Aquestes famílies famílies heterosexuals, parelles heterosexuals, que són justament que tenen canalla petita, eh? Què hauríem de canviar? Quines coses del dia a dia haurien de plantejar-se i mirar de canviar per justament, en cas de que el seu fill o la seva filla en determinat moment manifesti que és una persona homosexual, no hagi de patir o no hagi de sentir incòmode, és a dir, ho pugui viure amb total llibertat i naturalitat. Què hauríem de canviar?
Bueno, primer hi ha una cosa que passa, per exemple, ara diré un fet que passa. Per exemple, tens un nen de 12 anys o una nena de 12 anys que es manifesta que és gay o lesbiana, o 12 anys. Els pares els diuen, ets massa jove, encara, ja ho veurem. Això és una reflexió que fa tothom, no? És a dir, aleshores vull dir, quan et diuen que li agrada al revés, és a dir, si una nena diu que li agrada un nen als 12 anys, li dius, ets massa jove? És a dir, per tant, aquesta manera de mirar que ets massa jove o que un nen petit li agrada...
Pensant una mica en... Igual ho canvies, no? És a dir, no vull acceptar-ho d'entrada. Entenc que quan es diu aquesta frase ets massa jove, darrere igual inconscientment ni que sigui hi ha una mica aquesta mentalitat de bueno, ja ho decidirem això, no? Encara és aviat perquè ho decideixis això, no?
Clar, però en canvi no se li diu un hetero, és a dir, és que el mateix que pot canviar un que l'altre, no? Vull dir, d'alguna manera és treure l'estereotip que tens al cap i no fer adultisme. És a dir, un infant sempre et parla des de l'infant, no? I sovint fem adultisme, fem supòsits a una edat que no toca. I passa molt amb els nens petits, els més infants, quan diuen vull anar amb fandilles, vull que em diguis Maria. Tot això s'ha de deixar fer, però sense que t'ho diguin psicòlegs, sense llei, sense res. És a dir, ja els drets dels infants permeten la representació. No cal fer una muntanya de que un infant et diu jo em dic Pep, digue'm Mari. Doncs digue'm Mari. És a dir, socialment té el dret de viure aquesta etapa sense pensar quin futur hi haurà. De manera que el que fa és que aquesta gent jove d'avui en dia, que viu tan estressada per ser obert, d'alguna manera, no? Tan estressada per fer-ho bé, exigeix posar etiquetes on el que cal és que ells canvin. L'infant no demana res més que el que demana llavors.
Que és simplement ser, existir,
ser,
no?
Ser, existir. Existir amb colors femenins, existir amb colors masculins, existir amb noms femenins, en llocs masculins, en llocs amb noms neutres. Per què ens costa tant permetre això? Per què els joves estan tan encasillats i aquest terror a que un nen vagi amb fandilles? Per què aquesta necessitat de quan un cos es femenitza, es musculitza, tingué que el metge dir alguna cosa? És a dir, què els hi passa amb aquesta gent jove que no és capaç d'admetre la persona i de veure que igual com les nenes un moment determinat van amb pantalons i això va ser un desastre, per què fem aquesta mateixa situació amb nens? Per què necessitem que hi hagi d'haver, més enllà de les lleis que el dret civil et posa, que ajudin a passar una infància? Doncs això ho fa gent jove, és a dir, gent jove hetero, que ho fa molt bé, que treballa molt bé.
Sí, amb tot l'amor del món darrere.
Amb tot l'amor del món, però no, jo penso que cal un cos feminitzat que es digui Joan, és magnífic, o un cos feminitzat que tingui pena, és magnífic, és a dir, si tu mires els cossos humans, la biologia és molt diversa, hi ha la intersexualitat, no és veritat que tots els penes siguin igual, ni totes les veïnes siguin igual,
cert,
ni totes les bubes siguin igual, ni tots els pits siguin igual, ni totes les dones tinguin pèl o no en tinguin, no és veritat tot això. Llavors jo penso que estem encursetats i la gent més jove, plena de bona fe, perquè l'únic que vol és estimar com jo, i ser estimats, no tots volem el mateix, necessitem, jo què sé, regles, lleis per imposar alguna cosa tan natural.
Però la ment moltes vegades hi ha por darrere, no? Por de vegades allò de no sé si ho sabré gestionar, no sé si ho sabré portar, no? És a dir, de vegades la sensació, no sé si va per aquí una mica la cosa, sentir que ets igual que la resta dona una falsa seguretat, no? Una idea de falsa seguretat. Quan sents que algú a qui tu estimes se surt d'aquesta cosa més aviat comuna o habitual, moltes vegades entra el patiment, no? Com a mare o pare, dic, No? És probablement darrere el que hi ha és patiment, no? Vull dir que, no, òbviament, entenc que no hi ha voluntat de ferir per descomptar, però moltes vegades sí que hi ha patiment, no?
Home, evidentment, mira, jo el sento sempre a dintre, perquè jo recordo que quan el meu fill, que era molt jove, em va dir que era gay i tenia pluma i es vestia de tal manera, jo sentia terror interiorment, i no és que sentís terror per mi, sinó perquè veia la mirada despreciada de l'altre, és a dir, és com si de repent aquell noi que hagués pogut ser una gran cosa fos menys valorat i menys tingut i menys preciat per l'entorn, no? Això ho sents. I això encara viu ara. I això encara la gent jove sent aquest terror intern. Com es devalua una persona pel fet de ser noi i passar a ser gay, o de ser persona i passar a ser trans, no? Aquests cossos devaluats. Però, clar, això, i hem de, no sé com dir-te, és a dir, hem de començar a parlar del cos, prendre's la por. Jo dic un exercici que és molt bo si parlo amb gent jove, i és... Juguem a transvestir-nos constantment. És a dir, anem a un cafè, si som parelles joves, i tots a casa ens posem als armaris i sortim tots canviats de vestit. És a dir, fem normes socials amb joc amb els infants, però no amb aquell que es vol masculinitzar solament o feminitzar l'infant, amb tots. És a dir, si som família hetero d'entrada, anem tots fent aquests jocs. Perquè penso que hem de començar a... estovar-nos, no? És a dir, a perdre aquestes rigideses de l'angle recte, no? Perquè la vida és molt més complexa. Llavors, jocs tan fàcils com això, que grups d'amics tinguin, va, anem als armaris, agafem el que més ens agradi i sortim tots. I tots surtin a dinar, o tots surtin a missa, però, o surtin al passeig. Doncs començar a fer jocs d'aquests, penso que seria molt bo.
Perdre,
no?,
aquesta por, no?, a sortir d'aquesta norma, d'aquest camí recte, no?, a fer-ho tots, tots sense necessitat de definir ni remarcar cap identitat de gènere. Fer-ho pel simple fet de fer-ho, de jugar, de sentir que pots fer-ho, pots sortir de la norma establerta.
Clar,
no?
És que penseu que les normes, és a dir, les parelles joves que avui tenen nenes, que se suposen cis i que se suposen que seran heteros com els nens, si no comencem a trencar aquests angles rectes, no els estem proposant un món fàcil, perquè han d'estar rígids a una cosa on els pares ja hem estat molt rígids. Costa molt ser dona, sortir a treballar, tenir família, estar guapa, ser social, cuidar els avis. És a dir, costa molt ser un home que arribi a el que se suposa que ha de tenir el penis com l'ha de tenir, que ha de follar tantes vegades com se li ha d'aixecar 30 vegades, ha de treballar, de guanyar-se la vida. És impossible ser home així, no? Doncs jo penso que ho hem de començar a moldejar i hem de començar a jugar amb coses que interiorment realment ens afecten i són fàcils, que és com ens representem.
Pepa, noi, aquest premi és el premi a una mare?
Jo crec que és un premi a l'atzar, a la fortuna, a el que la vida et porta. I com únic premi ja, doncs, jo penso que a mi sí que m'agrada molt és poder valorar el fet de que jo, la meva parella i a mi en els idearis mai va ser tenir un fill gay, més aviat ni ens ho havíem dit, però més aviat no era el nostre projecte de vida, és a dir, quan projectàvem la vida.
Quan fem això que fem els pares de fer crear expectatives davant dels fills, que després que serà metge i serà no sé què, i després el nen o la nena és el que ha de ser i punt.
Clar, però més és que no eren ni expectatives conscient, perquè els tu estudies el que vulguis, tu fes el que vulguis, no? Doncs l'atzar ens va posar un projecte no desitjat i ha estat una gran fortuna per la nostra vida, per tots, un enriquiment amb la família extensa totalment, amb els amics, amb tothom. Per tant, és una alegria. De manera, jo penso que sí que és un premi. Quan hi han projectes que es trenquen perquè no els esperaves, és una oportunitat, encara que sembli una retòrica. Almenys és això, jo sóc
perquè
una evidència.
Perquè Pepa Noé ho va dir també en el discurs, no? Que tenir un ella va dir que tenir un fill gay o un net gay, és a dir, un familiar del col·lectiu, per dir-ho d'alguna manera, del col·lectiu LGTBIQ+, és un regal en el sentit de que ens permet o et permet obrir la ment, no? I veure altres possibilitats i desencasillar-te, no? D'aquesta idea que tenim moltes vegades molt fixa, no? És a dir, Pepa Noia ho ha viscut així. Ha viscut aquest procés, no? Primer com a mare, després com a neta, com aquesta oportunitat que deia ara, no? De obrir la ment i entendre que el món és molt més que allò que jo tenia pensat, no? Aquella línia recta.
Mira, jo sempre ho vaig escriure en un llibre i dic, ho poso perquè ho vaig dir el primer moment que vaig fer el procés com tothom, no? Perquè això no et diuen que ets gay, avui em sembla que ets gay i l'endemà vas a ballar a la Rambla. És un procés,
és un
com,
procés
tota,
sí.
Com tota la vida, no? Jo vaig dir que estava molt contenta d'haver tingut un fill gay perquè així no moriré imbècil. És a dir, jo era la típica persona que érem progres, érem d'esquerres, érem de tot, però que és molt imbècil. I gràcies a aquesta realitat puc morir més tonta, més sàvia, més el que sigui, però imbècil ja t'asseguro que no. I em va fer despertar, això és una alegria. I què vull dir això? És a dir, perquè quan vens d'un món com el meu, d'una persona d'esquerres, jo sóc empresari, en fi, doncs d'alguna manera tens moltes idees, ideologies, però quan tens un fill gay o t'enamores d'algú, t'arriba a dintre. És a dir, és diferent, no té res a veure amb l'ideologia. Forma part d'aquest sentiment que tots sabem quan el tenim, no? I aquest sentiment trenca totes les barreres, perquè no és un tema ideològic, és un tema d'estimar, de veure quan un s'enamora, a més això ho sabem pràcticament tothom, quan un s'enamora és capaç de trencar les barreres, ni diuen de fer el ridícul, de fer els disbarats més grans, doncs és aquest punt.
És a dir, Pepa Noia era era, òbviament, una empresària, una dona feminista, una dona activista, no? Una dona progre, una dona, doncs, diguem, avançada en la seva època, i de sobte entenc que en el moment en què el seu fill li va explicar, li va dir que era gay, vostè va veure que no era tan progre ni tan avançada com es pensava? En quin moment va ser com aquest despertar de dir no sé si sóc, potser no ho sóc tant com jo m'ho pensava, no?
Bé, és que mira, a la meva època vam trencar molt, molts diuen, vam fer moltes coses, vam fer la democràcia, etcètera, etcètera, però tot era en plan ideològic, és a dir, no estava en el punt de l'enamorament, és a dir, al moment que tu t'enamoraves d'algú, tot allò que hi anava darrere del que t'enamoraves i tot passava a primer terme, no? Per tant, jo vivia des del pensament, des de la lluita, des del que tots som bons, des de tot això. Però això s'allunya una mica de l'objecte del desig, no? O a vegades és com... No? Per tant, quan tu tens un fill gay, realment el que passa és que et posiciones en el fons, és a dir, en allò que estimes, en allò que faries d'amagat, és a dir, està en el mateix nivell per mi, que és, jo també crec que està al mateix nivell la creació de l'objecte del desig, no? Amb aquest punt de dintre. I quan toques això és quan, bueno, el món canvia.
I el món li va canviar i, òbviament, la Pepa ha seguit lluitant i en el seu activisme, ara també, d'alguna manera, en favor del col·lectiu, un motiu que ha fet que doncs, rebés aquest quart premi Pepito Zamora, i en el discurs ella el va finalitzar manifestant un somni. I aquest somni tenia referència justament amb les persones del col·lectiu, però amb les persones joves, amb els adolescents, amb els joves, perquè el que reclamava era que aquí a la comarca, que al territori, hi hagués espai per ells, no? Pels joves i les adolescents i els adolescents del col·lectiu. Entenc que perquè sap o és conscient o sent que no n'hi ha, no? Que no tenen espais on poder-se expressar amb total llibertat.
Jo crec que fa moltíssima falta, ja ho parlàvem, però des dels infants, és a dir, una infància de colors, és a dir, l'infància nostra, si tu la mires, tots els nens, vas a una escola i veuràs, des de que van a parvulari, tots els nens van vestits iguals, amb aquells pantalonets, usen els mateixos colors, totes les nenes porten els pantalonets, usen els mateixos colors, és a dir, i s'ha de fer una infància de colors. És a dir, una infància que hi ha d'haver colors. Per haver-hi colors vol dir que les biblioteques han de preveure els colors, els espais de joves han de preveure els colors, i aleshores no hi són, però no hi són a Sitges, i no hi són a Vilanova, no hi són a la comarca, no hi són a molts puestos, però una ciutat que té el nom com Sitges hauria de tenir la millor biblioteca queer del món. Hauria de tenir els millors contes petits de colors del món.
I la societat està preparada per això?
Sí. No veus que no es poden posar balles al monte? Estem en una era del sentiment, de les emocions. És a dir, ja no cal que ningú busqui el patrimoni d'això. És a dir, per molt, a vegades diuen, no, és que quan hi hagi Vox, a veure, quan hi hagi Vox, o qui mani la dreta, o que passem pel cantó que passem, hem de tenir, per mi, dues coses clares. Una, que la tropa LGTB és una tropa potent, porta molta gent, que farà barrera.
O sigui, ja ho sabem prou, perquè entre d'altres diguem que són un gruix important també de la nostra economia, de l'economia del PIB sitgetà.
Clar, però la tropa que lluitarà n'és molta i n'hi ha molta darrere. Per tant, que això dubto que algú pugui treure un benefici, que puguin tirar enrere una llei. Però els mateixos aquests de Vox que estan a contra tindran nens de tota manera. És a dir, no poden posar valles per moltes barreres que posin. És igual, perquè estem a l'era del sentiment, a l'era de les emocions, a l'era de la vida, de fer col·lectivitat. És a dir, hi ha una era que els sentiments tenen més valor que no en tenien a la meva època, no? Que eren més ideologia que no pas emocions. Per tant, no cal que tinguin por ni la dreta ni l'esquerra. L'infància de colors és bonica, i si algú que cridi, fas en bé de la joventut, en bé de la infància, no? Doncs jo penso que hi han d'haver biblioteques, però ara que n'obrireu una tan gran, vull dir, Sitges hauria de ser la millor biblioteca queer d'Europa, la millor hauria de ser, si pot ser la del món, no? Ja dic, i l'infància igualment, els contes, hi haurien d'haver centres on es passessin sempre contes LGTB, no cal que anem a Netflix, la ciutat ho ha de donar.
Per
no?
Tant, la feina comença, és a dir, per poder arribar a l'objectiu idíl·lic, no? Que és el de ser una societat oberta i amb tothom, entenc que tot passa per la infància, no? Tot passa per la canalla.
Jo crec que passa per la infància i pels pares. Jo a vegades dic, per què no es fan tertúlies als llocs locals, a casals, a ràdios, a tot això, però amb gent hetero, amb gent hetero. És a dir, perquè clar, arriba un moment que dius que vinguin a explicar-me la vida els nens i els nens. Escolta'm, que no estem al zoo. No són zoos. És a dir, per què no parlem entre heteros joves i de totes les edats dels colors, de què passa a la infància, de les nostres pors? Parlem-ne i fem un debat, ni que sigui una vegada al mes.
I quan vostè hi parla amb el seu entorn d'això, amb entorn seu, també heterosexual, no? Aquest cis normatiu, i parlen d'això, sent que hi ha obertura mental? És a dir, que estem en disposició d'entendre i d'acceptar aquesta obertura mental?
Crec que tots tenim moltes ganes d'estimar d'una manera honesta. És a dir, no volem imposar, volem estimar. Penso que això és algo molt bonic, que ara té l'entorn, però hi ha una por terrorífica i no sabré dir-te què, perquè no és a Vox. És una por interior, una por amb l'altre. Jo penso que ens han vingut molts anys on el més important ha estat la ideologia, no? La idea, el bé des de la ideologia, però portem pocs anys parlant dels nostres sentiments, de qui som i de les pors internes, no? Llavors, crec que això cal debatre-ho i és molt important. Jo penso que la gent de 30 anys a 45 o 60 anys haurien d'estar tot el dia parlant del mateix, i de 80. Del mateix vull dir dels sentiments i de la por, de què ens fa por. No? I crec que ens fa molta por masculinitzar els cossos i feminitzar-los. Ens fa una por horrorosa.
Uh-huh. No sé per què. És que aquesta pregunta, què ens fa por? Quina pregunta més difícil, no? Perquè no sé si hi ha moltes coses que ens fa por o és una de sola, però en general tothom té pors, no? És a dir, viure sense por no sé si és possible.
Jo crec que sí. Jo dic que és possible. Mira, les persones de la meva edat, jo penso que l'únic valor que tenim és poder transmetre seguretat, és no tenim por. Perquè et passes tota la vida...
Que això ho dona la veterania, no? Entenc?
No, això ho donen els anys. Exacte. Això ho donen els anys sapiguent que sempre ens podem morir tots, però clar, a la meva edat tinc més possibilitat. Vull dir, jo sí que tinc el camí a 20 anys. 20.
És més a prop, en teoria, en teoria.
Bueno, sí, en teoria, però vull dir, és una realitat. Aleshores, això fa, si la por més grossa que tenim tots tota la vida, nosaltres no la tenim, podem donar seguretat. Per tant, l'únic patrimoni que tenim quan un és gran, la seguretat que pot transmetre. I seguretat perquè la por a la mort és la que tenim tots i la tenim cert. Molt pròxima, per tant l'hem de gestionar, per tant tenim eines de gestionar aquestes pors, i segona perquè les pors les hem passat, és a dir, ens han anat ben malament les coses, bé, hem perdut tot, ho hem tornat a guanyar, ens hem enamorat, ens hem... és a dir, ho hem fet tot, com tothom, no? Llavors la suma de tot això pot fer un capital i un patrimoni enorme per de força perquè la gent no tingui por, no?
Doncs Pepa Noia, que reivindica una vida valenta, eh? Una vida sense por a caminar i sentint, simplement, no? Sentint, va per és aquí,
que,
eh?
Sí, va per aquí, va que puguem estimar. I estimar, a vegades...
Amb llibertat, no. Eh? Independentment de a qui estimis.
Sí, jo és que no sé el que és gaire la llibertat, saps? Perquè jo sóc una persona que... Ser lliure és una paraula que se'n parla, però no sé massa què vol dir, perquè en definitiva jo no puc ser lliure de l'aigua, que la necessito, no puc ser lliure de l'altre perquè el necessito. Vull dir, necessito tantes coses com a espècie, no? Que penso millor buscar l'amor i l'estimació en col·lectivitat, no? Ens necessitem a l'altre i per això hem de perdre la por.
Pepa Noia, ja per acabar, què li ha dit al seu fill? Què li va dir el seu fill? Quan no sé si va escoltar, era el seu fill el dia de la nit de premis? I
no,
era?
Ni era el no? Fill ni el net.
Ni el net, ni cap el fill ni el net. I han escoltat però el discurs o...
No
què, què li han dit del premi?
Que li han dit? Ells estan contents, però ells ja saben que milito amb això.
I a vegades... No els ha sorprès, no els ha sorprès,
no,
doncs.
No, no els ha sorprès, no.
Però en tot cas entenc que orgull sí que en deuen sentir, no?, de tenir una mare i una àvia lluitadora també pels seus drets.
Bueno, jo crec que ells no veuen tant com pels seus drets, perquè ells crec que estan molt convençuts, i a més és veritat, tenen un col·lectiu molt fort LGTB, que és qui lluitarà pels seus drets, perquè jo no puc dir quins drets volen, és a dir, més enllà del que he tingut jo, no sé si en volen més, però ell està content. El que sap és que els agradaria molt que els heteros fossin una miqueta com jo.
Exacte, no? Que hi hagués aquest canvi de mentalitat, no? Però en tot cas segur que orgullosos, no?, de que la mare i l'àvia, no?, lluiti per canviar aquesta mentalitat, no?, i eliminar aquestes pors que de vegades doncs, el que fan és afectar doncs, altres persones, no?, que les encursetem. Pepa Noia, moltes gràcies per la visita i enhorabona per aquest premi.
A vosaltres per la divulgació i per donar-me'l.
Gràcies. Vinga, posem el punt i final avui dijous, que acabin de passar molt bon dia. Tornem demà divendres a les 9. Adéu-siau.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.